Està amb nosaltres el president del Parlament de Catalunya, el senyor Ernest Benach. Bon dia, senyor Benach.
Molt bon dia.
Vostè també interpreta aquest titular periodístic avui o està movent tot com una bona notícia o no?
Perdó?
Sap de què parlo? De que avui no. El periòdico de Catalunya publica que Zapatero apujarà un 6% la inversió a Catalunya fins als 4.626 milions.
Bueno, suposo que forma part una mica de l'estratègia aquesta dels moviments tàctics previs a una negociació complexa com és la del finançament de Catalunya. I en fi, no sé si és una bona o mala notícia. El que sí que sé és que hi ha un estatut que s'ha de complir i que s'ha de complir per tot, amb la disposició addicional que preveu la inversió que preveu per Catalunya, per una part, i per altra part amb el sistema de finançament que s'hauria d'aplicar i que de moment doncs el més calent és l'aigüera, que diuen, no?
Clar. Senyor Benach, tot preparat, no?, pel debat d'aquesta tarda amb el president Montilla.
Tot a punt, tot a punt.
Com s'ho espera?
Avui hi haurà el discurs del president de la Generalitat. I demà hi haurà les intervencions dels grups parlamentaris i finalment dijous les propostes de resolució. Jo crec que és un debat molt important aquest, perquè el debat de política general sempre és el debat més important que es fa en el curs parlamentari, no? És el debat d'inici d'alguna manera de tot el període de sessions, tot i que aquest mes hi hem treballat bastant a nivell de Parlament. I per tant és un dels punts de referència polítics del llarg de l'any, no? Aquest i el debat de pressupostos, entenc jo, que són essencialment els grans debats. Però enguany jo penso que, a més, i en aquests moments que estem vivint, això ha agafat una dimensió molt més important, perquè és evident que s'ajunten al debat de política general, és a dir, a les polítiques que es fan en el dia a dia per al benestar dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. A més d'això, s'hi afegeix la crisi econòmica que estem patint tots plegats en aquests moments,
sí.
I, a més, en el marc d'aquesta crisi econòmica, o influït per aquesta crisi econòmica, un debat, o contaminat per aquesta crisi econòmica, podríem dir, per ser precisos, un debat que és fonamental pel futur de Catalunya, com és el finançament, no? I, per tant, jo entenc que aquest debat té una transcendència molt gran, no?
Ahir veiem una imatge sorprenent, senyor Benach, i ara parlarem lògicament de Catalunya, que tenim temps, no? Però veiem aquella imatge sorprenent del Congrés dels Estats Units dient no al president, sí, al president nord-americà. S'imagina vostè presidir una sessió de la cambra d'aquestes característiques?
Sí, són sistemes diferents, però bueno, un pic t'hi poses ja. No, en fi, no em faria pas por, no? El que vull dir és que és més sorprenent encara quan feia poques hores havien sortit per la televisió tots els líders del Congrés i semblava que tot estava clarit i en sec se'n va tot en el risc, en fi, pim-pam, no? Vull dir que realment la política és ben viva, i el raonament que al final han fet, doncs, escolti, miri, el que Wall Street ha espatllat, corre-li Wall Street, no? I d'alguna manera és el missatge que donen. Per tant, no deixa de ser una situació difícil i complexa.
Li ha passat una mica com l'economia, no? Una certa volatilitat, no?, aquesta imatge inicial?
Sí, absolutament.
Déu-n'hi-do. Bé, avui fa 3 anys des que justament aquí, al Parlament de Catalunya, es va aprovar l'Estatut. Déu-n'hi-do el que ha plogut també, no?
Sí, molt, moltíssim.
I el que ha de seguir plovent, no?
Exacte, perquè de fet ha plogut, però d'aigua n'hem recollit poca, per entendre'ns.
En tots els sentits, en el metafòric i en el real, eh?
Exacte, fent servir el símil que vostè utilitzava, no? Però el que és evident és que encara l'Estatut que s'aprova al Parlament el 30 de setembre, un dia històric, si vostè ho... Penso que el record d'aquell dia pels catalans i pels catalanes en general és un record agradable d'un dia que tots plegats vam saber estar a l'alçada, no? Però el que és cert és que després aquell Estatut va sofrir tot un seguit de transformacions, que va quedar doncs bastant escapçat i bastant retallat en el seu origen, però és que a més després de tot això hi ha tot un procés de discussió. Un cop aprovat en referèndum, és a dir, que el poble de Catalunya s'expressa en referèndum i aprova, és a dir, a partir d'aquí ja s'ha acabat la història, no? Doncs hem continuat amb un debat permanent sobre l'Estatut, no? Hem continuat amb el debat del finançament, hem començat el debat del finançament, i el desplegament de l'Estatut no s'ha fet, està a mínims, està sota mínims, per tant hi ha una feinada a fer encara, molt, molt gran. El que passa que també és evident que jo crec que en el fons aquí hi ha un doble debat, el debat per una part de l'Estatut pròpiament, però en el fons d'aquest debat, més jurídic, més tècnic, més a veure quines lleis s'han de desenvolupar, etc. Però en el fons d'aquest debat no deixa haver-hi aquest debat de fons de calat que tenim al damunt la taula des de l'any 77-78, que és el debat de les relacions entre Catalunya i Espanya, no? És a dir, no pot ser que un cop aprovat l'Estatut estiguem 2 anys, 3 anys amb aquesta psicosi permanent d'estatutitis, per entendre'ns, no? Que no, en fi, no és normal, no és normal. El que hauríem d'estar fent és treballant per desenvolupar l'Estatut, i el que estem fent és defensar un text que ni és el que vam aprovar aquí i que, a més a més, va ser aprovat en referèndum al poble de Catalunya. És que és bastant surrealista tot plegat, la situació, no?
I tot feia indicar, senyor Mnac, president Mnac, que en un parell de mesos la cosa podria ja arribar al seu punt i final, és a dir, conèixer la decisió del Constitucional, però les darreres informacions indiquen que potser s'endarrereix, no?, amb el canvi del Constitucional, que no sé si vostè
Sí, no sé.
considera és bo o dolent que hi hagi el canvi.
És que, no ho sé, sincerament, portem tant de temps amb aquesta història i, a més, els rumors són... És a dir, en sec puja, en sec baixa, no? En sec que serà imminent, en sec que tardarà un any, en sec que canviarem, en sec que no canviarem. En fi, ara estem en tot el procés de renovació constitucional. És evident que aquest tribunal d'ara, el que actualment fent servir una expressió popular catalana molt encertada, porta ploma a l'ala, entre altres coses per les mateixes discussions que han tingut entre ells i sobretot pel qüestionament entre els mateixos membres del Tribunal Constitucional en molts aspectes, no només amb el tema de l'Estatut, aquesta divisió que hi ha hagut tan important i sobretot aquest qüestionament del paper de la presidenta, tot plegat, jo crec que no ha ajudat gaire tampoc en tot aquest debat, no? Per tant, no ho sé, la veritat és que no ho sé i jo el que voldria, el que confio, que espero és que tot això s'acabés ja d'una vegada per totes i que es pogués començar a treballar en condicions, perquè és que el gran problema de tot això és que estem sempre amb l'ai al cor, no? El que passarà, el que diran, el que faran, el que interpretaran, i mentre això passa, ens estem desviant del tema i ens estem allunyant de la gran qüestió que és l'Estatut és l'eina perquè aquest país funcioni millor. És una eina justeta, des del meu punt de vista, però és una eina necessària, útil, que hem de treure el màxim profit. Això, si no hi ha aquest clima de pau i de tranquil·litat i aquests acords presos, serà impossible de fer, i això és indispensable. Insisteixo, al final de tot, és indispensable pel benestar de les catalanes i els catalans.
I això que vostè veu tan clar i té tan clar, com de fet manifesta, creu que és un pensament estès dins la classe política catalana i que realment hi ha voluntat a hores d'ara d'arribar a acords, que són factibles aquests acords?
Jo ho desitjo, ho espero, ho somio, en fi, no sé com dir-li més ja, no? Ara bé, també és veritat que no és fàcil i aquí cal un esforç de generositat i jo crec que no som prou generosos, no som, ho dic en primera persona al plural, eh? No som prou generosos, aquí hauríem de primar molt més l'interès de país per damunt de l'interès de partit i per tant aquí caldria doncs, fer un esforç de generositat molt important. Perquè el país ens ho reclama, eh? El país ens ho reclama. I qui no estigui disposat a fer aquest esforç de generositat, jo crec que això ho acabarà pagant. Ara bé, el que és evident és que en aquests moments la responsabilitat és nostra i hem d'assumir la responsabilitat que ens toca.
Aquest missatge tenia dedicatòria, senyor Benach?
A tots, absolutament a tots, els protagonistes del debat d'avui i de demà, per exemple.
Però hi ha algú que s'han oblidat potser més del compte?
No, 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 jo no vull entrar ni en la polèmica ni en dir que aquest ho ha fet o ha deixat de fer. Penso que tots plegats, amb la mateixa intensitat i amb el mateix grau, i fixi's que estic parlant sempre en primera persona al plural, tenim la responsabilitat i al mateix temps la culpa, no? Vull dir que, per tant, siguem generosos, siguem conscients del que ens estem jugant, el tema del finançament no s'hi val a badar, serà molt difícil i molt complicat i una posició de feblesa de Catalunya estant és mortal. En canvi, una posició de força de Catalunya, vol dir una proposta unitària, raonada, ben pensada, estructurada, justificada, és molt difícil de rebatre per l'altra part. És a dir, aquí el qui vagi unit serà el fort. I en aquest cas, nosaltres, depèn de nosaltres, només depèn de nosaltres.
Ja
Si
sé que abans...
nosaltres volem, serà. Si no volem, no serà. Llavors, si no volem, en pagarem les conseqüències.
Ja sé que abans hem passat una mica de puntetes per aquí, però aquesta proposta conjunta ha d'estar coaccionada per l'actual conjuntura de crisi econòmica?
És que són dues coses diferents. Una cosa és el sistema de finançament de Catalunya i l'altra és la crisi econòmica, que es troben en el temps,
Són
d'acord,
dues coses diferents,
però
però
són
vostè
dues
sap que
coses
es
diferents. Sí,
relacionen, eh?
d'acord. Però això què vol dir? Que quan no hi hagi crisi econòmica tindrem un finançament que serà meravellós? Siguem seriosos, les coses han d'anar... És a dir, hi ha una mesura, que és el sistema de finançament de Catalunya, que ha de funcionar hi hagi o no hi hagi crisi. I que això tindrà les conseqüències en el sistema? Evidentment que les tindrà. Perquè en època de crisi té conseqüències econòmiques, però el sistema, pròpiament el sistema, no es pot, no pot estar condicionat per una crisi. Que això repercutirà en els números en aquests moments perquè hi ha crisi? Bé, un tema a discutir, però en qualsevol cas el sistema ha de ser el sistema, amb això no ens podem equivocar.
Ja. Escolti'm, fa no massa dies em deia vostè que el dèficit fiscal és una realitat que afecta diverses regions europees que han estat tradicionalment motors econòmics dins dels seus estats. Recordant aquell informe de la Catalunya perplexa, vostè creu que realment Catalunya deixa de ser el motor econòmic d'Espanya?
Catalunya ha de ser motor econòmic per si mateixa i en aquests moments jo penso que les fronteres cada vegada es dilueixen més i qui diu Espanya diu Europa, qui diu Europa diu el món. Per tant, Catalunya ha de ser un motor econòmic en el món. Digui'm optimista, no? I sobretot en un moment de crisi econòmica, recessió econòmica, però les característiques del nostre país fan que sigui un país absolutament competitiu en el món global. Ara, cal que es donin una sèrie de condicions. Per exemple, tenim un aeroport que es comuniqui amb el món, no amb una part del món només, amb una petita part del món, sinó amb el món. Vol dir apostar per l'ensenyament de qualitat, per la innovació, per la relació empresa-universitat. Per tant, vol dir apostar moltíssim per la recerca i la innovació. Vol dir tenir un tamany entre 6, 7, 10 milions de persones, vol dir estar situat en una àrea geogràficament estratègica com és el nostre cas, no? És a dir, nosaltres complim tot un seguit de condicions i les que no complim les podríem complir si les coses anessin bé, per tant, si tinguéssim els traspassos adequats i si tinguéssim les transferències i els recursos que han de tenir. Llavors Catalunya podria ser motor. I insisteixo, al segle XXI el concepte de motor d'Espanya, motor d'Europa, motor del món, és tan relatiu tot plegat, és a dir, Catalunya pot ser un motor potent i té un paper a jugar en aquest món. Ara, per jugar-lo, ens fa falta tot això prèviament, no?
I aquest raonament, que segurament comparteix moltíssima gent, que ens escolta ara mateix, no té un pèl de victimisme, de victimista? Vull dir, la culpa de tot el que li passa a Catalunya la té Madrid?
No, no, jo
El
diria
govern de
això.
Madrid,
No,
lògicament parlo, eh?
d'entrada la culpa la tenim nosaltres perquè no sabem fer una proposta unitària de finançament, no? I aquesta és la principal culpa. Per tant, fixi's que aquí sempre hi ha un punt d'autocrítica que jo crec que hem de fer de manera permanent, perquè som nosaltres els que hem de ser conscients del que ens estem jugant, no? I ja està, és a dir, si som capaços de plantejar les coses tal com s'han de plantejar i plantejar-les de manera unitària, serà molt difícil que ens diguin que no. I si ens en sortim de tot això, totes aquelles condicions que deia abans, doncs ens donaran i per tant podrem actuar. Ara bé, tampoc se li amagui, i això no és ser victimista, tampoc se li escapi a ningú que el debat de fons de les relacions Catalunya-Espanya és un debat, en fi, que està, hi és, que des de l'any 77 no s'ha fet ben fet i no s'ha resolt. I per tant aquest debat sempre se l'ha tingut i amb això, insisteixo, no té res a veure amb el victimisme, és la realitat, la pura i dura realitat. Les balances fiscals no se les ha inventat ningú, eh?
Ja. Aquí el paper del PSC és molt delicat, no? És molt difícil realment, no?
Tots els papers de tots els partits són
Però aquí
delicadíssims.
especialment, no, president?
Tots els papers de tots els partits són delicadíssims. Cadascú lamenta del seu, evidentment.
Ja, el que passa és que, clar, quan un té la possibilitat d'haver-se d'encarar amb els del mateix color, per entendre'ns, de la mateixa corda,
Per això és que no, no fic, el PSC té un paper importantíssim, evidentment, i és clau, no en tinc cap dubte. Però Convergència també, i Esquerra Republicana també, i Iniciativa també, i fins i tot el PP. És a dir, el PP fent una tasca de convèncer els seus correligionaris a nivell de l'Estat de quina és la realitat econòmica a Catalunya, el que està passant, seria un aliat increïble. I qui diu això, diu, en fi, Convergència Democràtica, jugant de manera responsable el seu paper de principal partit de l'oposició, però al mateix temps de partit que té una visió clara del país i cap on ha d'anar, i per tant, jugant amb aquest joc de què govern i oposició, el catalanisme polític en general, donen aquest missatge de futur, d'optimisme, d'intentar anar a totes, jo crec que també és molt difícil i requereix molts sacrificis. I Esquerra Republicana exactament igual, requereix molts sacrificis de determinades actuacions i determinades actituds. I aquests 3 dies caldrà veure fins a quin punt tots els partits estan disposats a fer aquests sacrificis i estan disposats a pensar en el país.
En tot cas, sí que hi ha una cosa que sembla de sortida, no? Que és una bona predisposició.
Sembla, però això sempre és tan relatiu, és a dir, avui pot ser, o sigui, ara aquest matí pot ser i aquest migdia a la dinar pot no ser i després a la tarda pot tornar a ser i a la nit se'n pot anar. És a dir, jo confio que sí i sembla, és a dir, les campanes sonen que la cosa no va malament, però no hi ha res tancat i per tant no... Piano, piano.
O sigui, aquí tenim també aquesta volatilitat de la que parlàvem abans, no?
Efectivament.
I no l'amoïna que, clar, la situació és la que és, no? És a dir, tenim una situació complexa a nivell econòmic, tenim les negociacions sobre el finançament que ara parlàvem, tenim tot el tema de l'Estatut, però que totes aquestes circumstàncies, totes aquestes polèmiques, fins i tot, deixen en un segon terme debats que són importantíssims i que la gent segurament reclama. Estic parlant del tema de l'educació, per exemple, del nivell d'educació que ara mateix tenim a Catalunya i que revelen els diferents estudis que es publiquen, no?
Bueno, aquest és un gran tema, no només pels estudis que es publiquen, sinó Xina des del punt de vista que li deia abans, no? El paper que hem de jugar en el món global, un dels elements que et fan d'alguna manera ser competitiu és justament l'educació. I l'educació té diversos fronts. Té el front, diguem-ne, de l'educació general, que, en fi, com vostè diu, ha millorat molts aspectes i s'ha de fer una inversió molt important. A més, Catalunya té una tradició pedagògica com pocs països, com pocs països, i per tant això hauria de ser un valor i hauríem de saber aprofitar, no? La formació professional, un altre dels elements fonamentals, i finalment la tercera pota, que seria universitat-empresa, no? Això és el que ens farà forts en el futur. Perquè això sigui possible, en aquests moments cal una inversió, i perdoni que sempre torni al mateix lloc, però és que una mica és el gran drama que tenim en aquests moments, no? Perquè això sigui possible, recursos, 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 només que recursos. Evidentment, geni, talent, capacitat, però jo crec que ho tenim tot això, crec que ho tenim. Tenim gent molt potent en el món de l'educació. Tenim un col·lectiu de mestres que, si som on som, és gràcies en gran part i sobretot als mestres, no? I vull dir que ara que no em sentiran els mestres, a més, no? Vull dir que d'alguna manera tot això ho tenim, però evidentment recursos, perquè si no, és a dir, aquella comparació tan estúpida i tan tonta, però tan dura, del nombre d'ordinadors que tenim per classe els uns i els altres. I s'ha acabat, aquí s'acaba tot, aquí s'acaba tota discussió. Per què? És allò que deia un economista canadenc, el senyor Pochman. Això ho deia l'any 1998, i deia: quan en un estat es donen fluxos de diner molt grans entre territoris, al final els pobres de les regions riques acaben finançant els rics de les regions pobres. És clar, d'alguna manera el problema és que aquí a Catalunya en aquests moments l'índex d'ordinadors per aula és 1, i en d'altres comunitats que en teoria són més pobres, l'índex d'ordinadors per alumne és infinitament superior. Clar, això no m'explico. Llavors, perdoni que torni a ser pesat, eh? Finançament, finançament, finançament. En aquests moments és absolutament fonamental. En aquests moments i en el futur, perquè també quedi clar que aquesta no és una batalla guanyada avui i per sempre més. No, no, no. És una batalla només, eh? La guerra no l'hem guanyat, ni molt menys, ni molt menys. És a dir, la batalla del finançament que es desprèn de l'Estatut és una batalla important. Ens permetrà, diguem-ne, plantejar-nos alguns temes en el futur amb més tranquil·litat. Respirarem, tindrem aire. Però el finançament de Catalunya com a país no estarà ben resolt encara, eh? Haurem de continuar pedalant.
President Benach, quan vostè veu aquest cap de setmana, segons les fonts 4.000, segons les fonts 5.000 persones manifestant-se al centre de Barcelona per la discriminació del castellà a l'escola, què en pensa?
No, no em penso, sap? És que no. A vegades, en fi, hi ha manifestacions per tots els gustos i per tots els colors, no? Llavors tampoc, en fi, cadascú és lliure de manifestar-se pel que vulgui. Jo, en tot cas, el que sí que tinc és la certesa absoluta, científica, política, cultural, racional, totes les certeses possibles de que a Catalunya no es discrimina res ni ningú, i que a Catalunya el castellà és un idioma absolutament no només normal, sinó que és un idioma preeminent. És a dir, si avui volem anar al cine i volem veure una pel·lícula en català, serà difícil. Si avui anem a una farmàcia i comprem qualsevol producte, i mirem el seu prospecte, serà difícil trobar la traducció en català. En castellà, tot això que li he dit abans serà absolutament normal. Si avui anem a un bar, de qualsevol lloc de Barcelona, i escoltem una mica en quin idioma parla la gent, els cambrers, amb un percentatge important, s'endrien que parlen en castellà. Per tant, per l'amor de Déu, aquest és un debat absolutament estúpid ja en aquests moments, no? És a dir, Catalunya ha fet un valor de la convivència, de la cohesió, l'ha fet històricament, el continua fent, i aquesta aposta passa per, d'alguna manera, integrar molta de la gent que ha vingut, i això em sembla que ho han fet bé. Passa per ser tolerants en molts aspectes, passa per ser oberts, i des d'aquest punt de vista és obvi que el tema de la llengua és un tema que a Catalunya jo crec que han fet ben fet, però passa també per defensar el que és l'essència de la identitat de Catalunya, evidentment la llengua, no? Si nosaltres no defensem el català, que és la nostra gran aportació a la cultura universal, no el defensarà ningú. I per tant aquestes mínimes mesures, que són mínimes, que jo crec que podríem anar bastant més enllà, almenys d'altres països, per exemple el Quebec, estan anant bastant més enllà i no passa res, i no passa res, al contrari.
I per què passa
Reforça.
tant aquí? Com ho
Bé,
entén,
doncs
això?
tornem una altra vegada al que li deia abans. Aquest debat que no s'ha fet, que està allí enterrat i és mort, però que hi és, entre Catalunya i Espanya. Això està mal tancat, des de l'any 76 que està mal tancat. I tant se val que estem parlant de finançament, com que estem parlant de llengua, com que estem parlant d'això. De tota manera, jo relativitzaria bastant aquesta manifestació del diumenge passat, des del punt de vista del que representa i tot plegat.
No para de fer referències a les relacions, efectivament, entre Espanya i Catalunya. El marc actual, el que veiem, el que hem conegut, per exemple, les resolucions del Constitucional respecte a les intencions del Lehendakari Ibarretxe de fer el referèndum, que no podrà fer-se, com saben tots els nostres oients perfectament, a vostè li fan ser optimista respecte a una renegociació d'aquestes relacions
No hi
entre...
ha cap marc des de l'any 77 fins ara que hagi estat favorable. Digue'm un. No hi ha cap ni un. Per tant, no és un problema de que el marc sigui o no sigui favorable, és un problema d'una vegada per totes abordar-ho i treure les conclusions que sigui. La meva conclusió és molt clara en aquest sentit, no? Però bé, admeto que hi pot haver altres conclusions i que n'hauríem de parlar. Ara, el que és evident és que no podem estar de manera permanent sempre condicionats i això és una mica el que ens fa anar malament,
Però
penso jo,
fixi's
eh?
que fa 4 dies el president Montilla deia que calia fer una reflexió sobre un futur d'estat federal, no?
Sí, jo li diria que no, em sembla raonable que el president Montilla faci aquesta reflexió i jo encara en faria una altra de possiblement d'anar més enllà de l'estat federal, no? Perquè realment les possibilitats que Catalunya té com a país serien molt superiors, serien immenses i podríem continuar sent un país obert, solidari, però amb unes capacitats i per tant de cara a la gent que viu en aquest país, la gent que viu en aquest país, hagi nascut on hagi nascut, sí, porti el cognom que porti, tingui el color de pell que tingui, parli l'idioma que parli, la gent que viu en aquest país no hi ha cap mena de dubte que podria viure bastant millor.
Què li sembla la iniciativa de la Generalitat de tirar endavant el procés legal de reparació i dignificació de la figura de l'expresident Companys?
Bé, jo crec que ahir va haver un acte molt important a Palau, en el qual el cònsol de França i la cònsol d'Alemanya van d'alguna manera demanar disculpes en nom dels seus respectius països per haver lliurat el president Companys. I a mi m'agradaria que tot el procés fos molt més clar, molt més clar. És a dir, ara hi ha hagut una iniciativa de la Generalitat, aprofitant la llei, però justament aprofitant la llei podria haver-hi altres mecanismes que ens permetrien anar més enllà, no? I d'alguna manera declarar la nul·litat d'aquest judici, declarar ja la nul·litat d'aquest judici, no pas perquè ho reclami un familiar, que és una via, d'acord, sinó perquè és de justícia, perquè és de sentit comú, perquè és que només faltaria, no? Una altra vegada tornem al tema. Aquí ve la presidenta del govern, de la vicepresidenta del govern de l'Estat l'any 2004, 2004, fa 4 anys d'això, i anuncia amb gran solemnitat amb un acte, en fi, amb un acte emotiu, amb un acte d'aquests honorable, no? Que això està fet, no? Que fora, que revisarem, que anul·larem el judici del president Companys. 2008, setembre, havia tornat a ser el 15 d'octubre, que va ser quan ho va dir. Res de res. Això no, això és el que no va.
Ja.
Això és el que no va. Llavors, ara hi ha una iniciativa del govern de Catalunya, però jo penso que podria haver-hi encara una iniciativa una miqueta més valenta i anar una miqueta més enllà i, en fi, aprofitant els mateixos recursos que la llei de la memòria històrica dona, deixar molt clar que d'una vegada per totes el judici del president Companys ha de ser declarat nul.
Hem d'anar acabant, president Benach. Justament el
Perquè vostè
president...
voldrà, que jo estic molt còmode.
Jo també estic molt còode, però arriba a les 11, ja ho sap,
De les
que el temps a la
notícies,
ràdio, com ho diuen
sí.
allò, el temps a la ràdio és... no perdona, no? Em sembla que
Exacte,
és...
exacte. No, a la ràdio ni enlloc,
Ni
eh?
enlloc. Home, a vostè de tant en tant té problemes amb el temps també per controlar-los, eh?
Efectivament, efectivament. Quan al diputat se li acaba el temps, s'encenen un vermell, vull dir, acabi, acabi.
Certament. No tindrà idea de quin és l'anunci important que ha de fer el president Montilla aquesta tarda, no?
I si la tingués no li diria, com vostè pot
Podríem fer
imaginar,
una
no?
filtració, ja fa anys que ens
No,
coneixem,
no.
president, no?
No, en cap cas.
No, en cap de la cas, no? Però,
Exacte.
va, però té idea o no?
És que no té cap importància si jo en tinc idea o no tinc idea, perquè tampoc li diré.
Però era morbo, o sigui, un morbo per... oi que ho entén? Un morbo personal, fonamentalment, no?
Motiu de més per seguir amb interès el debat sobre l'estat de Catalunya que es farà començar aquesta tarda al Parlament.
Així serà, sense cap mena de dubte. President Benach, tota la sort, que vagi molt bé, i
Moltes
l'escoltarem.
gràcies, moltes gràcies. Bueno, més que escoltar, a mi millor que no m'escoltin gaire. Com
Certament.
menys m'escoltin millor, millor que escoltin a tota la resta de líders polítics de Catalunya.
Molt de silenci ara mateix al Parlament, no?
Bé, perquè encara no ha començat la cosa i està de moment tranquil. Aquest mateix lloc on som ara,
Sí.
d'aquí unes hores, seria impossible fer això que estem fent,
Ja.
perquè hi ha una ebullició absolutament plena, els periodistes a la tele engegada a tot trap,
No s'ho
tothom
pensi,
parlant,
eh?
tothom escrivint.
L'any passat, recordi que vam estar aquí 2 dies
Sí,
retransmetent tot el
però
debat?
estàvem en un altre lloc.
Ah, d'acord.
Estava en un altre lloc, estava situat en un lloc estratègicament que podia d'això. I en canvi estem a la sala de premsa, que hi ha tots els mitjans acreditats i en fi.
Molt bé. President Benach, que vagi bé i que no tingui massa feina.
Moltes gràcies.
Gràcies. Fins
Bon
aviat. Bon
dia.
dia.